A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolteu-me, avisar a tots els oients que teníem previst venir a la premiere que farem aquest dilluns al Teatre Victòria de Barcelona per la preestrena de la docusèrie del programa, que s'han alliberat unes quantes entrades de gent que molt solidàriament, com que no pot venir al final, les allibera. Per tant, torna a estar disponible el link a l'Instagram del Que no surti per aconseguir aquestes noves invitacions que hi ha oients que han alliberat, per tant, una nova oportunitat.
És que és veritat que són entrades individuals.
Correcte.
Que molta gent, no?, volia anar amb la parella, amb la família, amb amistats, i resulta que potser només una persona del grup n'ha aconseguit, i llavors, doncs, són persones que han alliberat les entrades. És una cosa que ens sap greu, també, a nosaltres.
Efectivament.
Perquè ens encantaria que poguéssiu venir tots amb les vostres famílies i amb el vostre cercle, amb la gent que estimeu.
I perquè és veritat que no vam calcular que passaria això. La veritat és que potser ens pensàvem que no seria tan ràpid, que la gent, que no aniria així, que tothom tindria temps d'agafar les entrades per la gent que volgués, però se'ns han anat de mare absolutament i no ho hem sabut fer millor. I demanem perdó, efectivament.
A punt del comunicat, eh? A punt del comunicat amb fons de color negre i lletres blanques.
La nostra medicina de qualsevol artista que de Ticketmaster.
Bé, tot això és gràcies a tots els oients que s'han tirat en massa a venir a aquesta premiere, que ens fa moltíssima il·lusió, que esperem que pugueu aconseguir algunes invitacions que hem alliberat.
I que també us animem a venir sols i a fer amics.
Que és una gran experiència perquè compartireu una estona agradable, és una projecció i llavors fem una mica de cinefòrum.
Sí.
I a la sortida es comenta i es lliga una mica i coneixes
tant,
gent nova.
Coneixes el Roger.
Escolta, i inclús sense parlar amb ningú, eh? Vull dir-te que també pots anar, veure-ho, te'n vas a casa i els expliques a les teves amigues de Banyoles tots els detalls del primer episodi. Ara, si us fa un pal impressionant anar sols, que jo també podria entendre-ho, sí que demanem, si us plau, que us desapunteu, perquè això és vital perquè es pugui omplir el teatre i perquè tothom tingui una oportunitat.
Com et desapuntes? Això era...
T'has de registrar, t'has de registrar al web.
El link que hem compartit, cliques allà i et desapuntes. Molt bé, doncs escolteu, perdó i gràcies, les dues coses.
I tant.
Anem a un dels temes del dia, perquè ahir, poc abans de les 10 de la nit, es va confirmar el que durant 48 hores havia estat un secret a veus, que n'havíem estat parlant.
Quantes veus que ens havien arribat,
A la redacció.
Era insostenible, ja.
És que...
Que ens vam sumar a mantenir el secret perquè no hi havia altra opció possible.
No et donaven molt de marge, tampoc.
I aquest secret era l'actuació sorpresa del concert per Palestina de la Rosalía. Llarga, eh?
Ah, dic, no parla.
Sí que no acaba de trobar el moment.
Ei!
S'està fotent una mica llarg?
Què era això? Clar, jo no hi érem nosaltres.
Ara!
Ella va sortir a l'escenari, va començar la música i es va posar a cantar directament La Perla. Ho va fer acompanyada per un guitarrista, dues coristes i dos percussionistes, per tant, tota la música en directe, i va arrencar amb aquesta cançó. Llavors hi ha hagut un moment, que a mi m'ho ha comentat algunes persones i també he vist molts comentaris a TikTok, que és que, aprofitant un interludi instrumental que té la cançó, la Rosalía va aprofitar per saludar a tot el Palau Sant Jordi i agrair la feina de l'organització. I és just en aquell moment que es produeix com un moment d'incertesa, no sé què us sembla a vosaltres, que va donar la sensació que la Rosalía com que perdia el fil del discurs, i jo crec que li va costar com reenganxar-se de nou a la cançó.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor posar aquest escenari Moltes gràcies per permetre'ns estar aquí, per convidar-nos. I bueno, es que claro, no referís a él como icono. Sería para él una narrativa. No referís a él como icono. Sería para él una narrativa lo que viene siendo. Lo que viene siendo.
Aquí somriu, com nerviosa. Es mira els músics i es torna a posar a cantar. D'alguna manera, crec que esperava que la base arribés a un punt determinat per tornar a cantar i que durant aquest temps és com que s'oblida, es confon una mica del que volia dir.
Podem opinar i dir el que pensem?
Marta, sí que és una lloba lliure, sisplau, en una nit de lluna plena. Deixa't anar. Corre contra el vent.
Estranyíssim.
Alguna cosa ha passat aquí.
D'entrada, aquest discurs, per mi, és...
És molt justet.
Tenint l'oportunitat i la plataforma de poder dir moltes coses, a mi se'm queda curtíssim.
O no tantes, perquè el mateix i després dius visca Palestina lliure, perquè al final estàs anant a aquest esdeveniment per algun motiu.
Però gràcies per l'oportunitat de deixar-me estar aquí, que és com...
No,
sí. Si eres l'actuació sorpresa de la nit, si diguéssim que no es podia explicar que tu venies, vull dir...
Jo també tinc molts dubtes.
Que ja que vens... Digue-ho i crida-ho fort.
Totalment. Crec que d'alguna manera o es posa nerviosa o es queda en blanc i no pot dir el que ella tenia previst dir.
Ah, pot ser.
Perquè
pot
limitada ser, eh? Per un temps determinat de la música, que suposo que ha de comptar els compassos i tot, jo aquí veig que ella no volia dir el que diu aquí, evidentment. Vull dir, que no acaba dient res.
I jo penso que Roger sí que perd el fil de la cançó, eh?
És com si se n'oblidés de la lletra.
No sé, narrativa reduccionista.
Totalment. I que els músics l'esperen a ella o ella espera els músics i va donant voltes als acords i dius, bueno, què passa aquí?
Sí,
hi ha un moment que entra la percussió que crec que li donen com la senyal de dir, tia, torna a entrar.
Ella devia muntar una mica de cacau després. Sabeu quan una cosa falla i després l'artista es posa una mica boja?
Segurament. Potser amb ella mateixa i tot, eh? Però clar, no sé si és cosa seva.
Clar, no sé, aquesta cosa perfeccionista, però és veritat que en ser un concert solidari...
Tens poc assajat, no, potser, vols dir?
No, jo em refereixo que hi ha una cosa que preval per sobre de com ho has fet o no, no? Vull dir que tot ha de centrar-se en una altra cosa.
En el missatge, no?
En el missatge i en el per què s'està celebrant aquest concert. No ho sé, jo...
És un moment estrany.
Estic desencantada, què voleu que us digui?
Es nota un punt de desgana, no sé.
A tot això, Juli, clar, recordem que no fa gaire la Rosalía va tenir una polèmica sobre el tema de Palestina, precisament.
Clar, per això també era tan noticiable que ella aparegués en aquest concert, no? Perquè la Rosalía va ser assenyalada aquest estiu justament per un dissenyador mallorquí que explicava que no volia treballar amb ella perquè no s'havia posicionat amb el conflicte de Palestina, no havia reivindicat una Palestina lliure, no? I a partir d'aquí es va encendre un debat molt fort a les xarxes i en realitat als mitjans, etc, sobre quin és el paper de l'artista, com ens hem de posicionar, no incloent-me jo com a artista, que ara queda una mica estrany, però ja ens hem entès, no? I clar, molta gent assenyalava la Rosalía de... que quan no et posiciones, en el fons, també estàs dient una mica el que penses, no? Perquè quan una persona famosa es posiciona a favor de l'oprimit, està sumant un discurs molt positiu de cara al teu públic, no? I al final la cultura i l'art també serveixen per entramar tots uns discursos polítics que poden ser molt poderosos i més en una situació com la que està passant a Palestina. I a partir d'aquí, ella va fer un comunicat que també va ser molt criticat en el seu moment, que deia que... Bé, us el puc llegir una mica, eh? Però, per exemple, la Marta, recordo que el va odiar a mort.
Diu... Tu el vas defensar, eh?
Jo el vaig defensar perquè...
Us vau discutir les dues per aquest comunicat, eh?
Sí, sí. No estàvem gaire d'acord amb això. Jo, a mi em semblava que no... Que hi havia coses que no s'havien interpretat o que jo no havia interpretat igual que altra gent d'aquest comunicat. Perquè, per exemple, la Rosalía feia referència a... El resum venia a ser, és horrible tot el que està passant, jo també ho veig, però crec que la manera de resoldre-ho no és culpar-nos entre nosaltres horitzontalment, sinó mirar en vertical qui hi ha per sobre teu. I jo això no ho entenia dient, jo sóc com vosaltres en el sentit sóc de la plebe, sinó que per mirar una referència al poder polític, institucional, etc, i després els altres, siguin artistes i famosos i milionaris, o siguis profe de català a Banyoles.
Però se situava amb nosaltres, ella.
Clar, però és que no està amb nosaltres. És aquí, per mi, el punt. Clar. Ella no és com nosaltres. No, ella no sé però quants no milions té de seguidors.
Sí, però és veritat.
Té un discurs que... i un altaveu importantíssim.
Però jo el que crec que ella volia dir amb això no era...
Que no té mà directa, ella.
Exacte, que ella no pot,
no, no pot aturar la fama al món, tampoc, ja ho sé. Però és que no és el que esperem d'ella, el que esperem és una altra cosa.
No, i que, o sigui, realment el debat va ser interessantíssim i jo crec que amb ella la va fer reflexionar.
Jo crec que també.
Perquè a part d'aquest comunicat, que, repeteixo, va ser molt criticat, perquè, per exemple, seguia sense reivindicar Palestina Lliure. Deia, horrible tot el que està passant, tal, però amb aquesta cosa també tan naïf de tothom està patint, no, ai, no a la guerra, tal, aquesta cosa com una mica així abstracta. I fins ara, és veritat que la posició sobre Palestina de la Rosalía s'havia quedat una mica així, havia fet algun repost d'alguna cosa d'Instastories, d'alguna notícia, etc, del que està passant a Gaza, però ja està. Fins que ahir, per sorpresa, apareix al Palau Sant Jordi. Clar, una sorpresa total, i he de dir que ha agradat molt i ha desagradat molt alhora. Hi ha opinions de tota mena, no?
El
hi ha
fet
gent...
que hagi participat o l'actuació en si mateixa.
No, no, el fet de la participació. Hi ha gent que ho aplaudeix, que ho veu com una rectificació d'alguna manera, de dir ella ha vist que s'hi ha d'implicar i que parlar d'aquestes coses quan ets una persona amb tanta repercussió és poderós. I, en canvi, hi ha gent que ho veu com un blanquejament. També justament per la mancança potser de discurs durant l'actuació, no? El fet d'anar a fer la teva actuació, no dir gaire res sobre el tema, de fet, res sobre el tema que t'ocupa aquell dia, que és Palestina i el conflicte que està venint allà, i anar a casa teva és com que et blanqueja, perquè tu ja has anat,
com
ho has fet...
Com per compensar la balança i deixar-ho un altre cop balancejat,
sí,
no?
Sí, com si fos una mica per blanquejar la seva imatge després de tot això. No ho sé.
Estan arribant també, hi ha molt comentari, xarxes, de que potser la Rosalía s'hauria enfrontat a la seva discogràfica actuant en aquest concert i que potser per això també tot va anar...
Que va penjar d'un fil fins a l'últim moment,
tot,
no?
Tot va ser una mica tens. Clar, tot això nosaltres no ho hem contrastat. O sigui, són coses que estem veient igual que vosaltres i també ho investigarem. Però que es parla d'això, que la Rosalía potser estaria una mica entre l'espasa i la paret per diversos motius. Bé, és una cosa més a tenir en compte. I una altra cosa a tenir en compte és que el nostre perfecte Francesc Garriga, el presentador de la tarda de Catalunya Ràdio, ha entrevistat una persona que, recentment, ha treballat amb la Rosalía, la cantant Estrella Morente. L'Estrella Morente és una cantadora flamenca andalusa molt mítica. En Jaume Miranda, per exemple, l'adora. També és bastant defensora de la tauromàquia, tot sigui dit.
És una diva molt problemàtica.
Molt problemàtica. I recentment, com dèiem, ella ha col·laborat amb la Rosalía en aquesta cançó de Lux que es diu La rumba del perdón, amb la veu també de la catalana Sílvia Pérez Cruz. Doncs Estrella Morente fa una estona amb en Garriga. Les ha dit de l'alçada d'un campanar.
Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Sílvia ni a mí.
Això.
Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada. No puedo colgar la colaboración. No la puedo colgar, me da lache, como hicimos los flamencos. Me da mucho lache, no la puedo colgar. Me da vergüenza.
¿Por qué?
Porque no me ha dejado cantar. Con las ganas que teníamos de cantar, y no, primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío, y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos.
Ens ha castigat a les dues.
Per tant, entenc que ho graven i llavors les treu de l'equació.
Jo crec que graves moltes col·laboracions, graves moltes veus i després passa el que passa.
I esperes a veure què
no només amb elles.
Separades.
Vale.
Moltes hores. Les dues. Pensant-se que la cançó seria d'una manera. I quan ho troben publicat, són 10 segons.
Igual que ha passat amb altres col·laboracions d'aquest disc,
sí,
també.
Sí, però ella, com deies, és una diva problemàtica i suposo que també volia la seva quota, i sobretot també fer valer les hores que havia treballat.
I que té tot el seu dret a enfadar-se, evidentment, perquè tu al final tens una imatge de com sonarà aquella cançó i encara que entenguis que el procés de l'artista pot haver anat per un camí o per un altre, després tu també et pots queixar.
Sobretot quan també hi ha aquesta relació, aquest rol de mestre-alumne, perquè en aquest cas anava una mica així, ella que té tants anys de trajectòria amb la Rosalía, que vale, que sí que ja és una estrella, però vulguis o no, no deixa de ser nova en la indústria, no? Doncs ella està molt dolguda i sorpresa per aquesta decisió de la Rosalía.
Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo, ya estoy hablando en serio. Si nos metemos en terreno serio, pues sí, también lo puedes tomar como un pequeño toque de atención, ¿no?, hacia ella. Sí, es un, es una falta, es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí, porque con la música no se juega. Yo he pasado varias horas, no, varios días en el estudio. A mí me vino muy bien esto porque fue toda una lección de que muchas veces la generosidad no es bien recibida o bien gestionada. Y a ella a lo mejor pues también le resulta importante, ¿no?, en algún momento.
No es talla ni un pèl.
No. Ella va amb la destral de guerra.
És la primera vegada que diu això. L'Estrella Morente públicament, per tant, l'enhorabona en Garriga i tot l'equip per haver tret l'exclusiva. I també penso que és la primera vegada que un artista critica obertament la Rosalía. No tinc aquest record. Tot eren lluances. Tot era... Aquesta noia ens ha vingut a salvar, pràcticament, no?
De fet,
I la Sílvia va compartir, com deies, trossos de la cançó que havia gravat i tal, com amb molt d'agraïment, vull dir, algú que estava col·laborant en aquest mateix projecte, no?
A mi, jo crec que això tindrà transcendència. Jo crec que això es farà gros, no ho sé. Sensació.
A veure si contesta la Rosalía.
No contesta.
Que mai ha entrat en cap polèmica, però en aquest cas...
No contestarà, però li sabrà molt de greu.
Sí.
Bé, tornem al concert per Palestina d'ahir a la nit al Palau Sant Jordi, on també hi va ser la nostra perfecta Bat Giel. La gran de l'Esfarello va sortir a l'escenari per cantar aquest Fiebre i després també va fer un duet amb Morat. Van veure una Bat Giel absolutament compromesa amb la causa palestina. Diuen que fins i tot va cridar un Free Palestine des de l'escenari.
Totalment.
I a mi m'ha agradat molt perquè no va escatimar cap intervenció amb la premsa, tampoc.
I no era la primera vegada que Bat Giel reivindicava Palestina lliure. Ja ho havia fet altres concerts, ho ha fet sempre en intervencions quan li han preguntat sobre la temàtica, s'ha posicionat al seu Instagram. És una tia molt... té molt de cap amb això.
Absolutament.
Ella i tota la família.
Sí, sí, absolutament. De fet, ho va comentar amb els companys de Doscat, que explicava precisament això, que a casa seva des de petita, tant ella com els seus germans, han crescut amb uns valors familiars molt clars.
Bueno, per mi és un no discutible, la veritat. O sigui, sentia 100% que havia d'estar aquí. No hi ha molta volta de full per mi. És important que estiguem aquí tots els que puguem. I em considero molt afortunada d'haver tingut una educació des de petita molt conscient i molt també de saber veure fora de la bombolla en la que vivim, no? Entendre que hi ha mil realitats i que som molt afortunats, i crec que és una cosa que, ja et dic, a nivell familiar ens han inculcat des de molt petits.
A mi m'agrada molt aquesta versió de l'Alba.
M'encanta, a mi també. Ella és la nostra diva problemàtica, però és que veus aquí...
Parla molt bé,
dona
parla molt
clar. És que és el que jo esperava. Jo tinc aquesta cosa, que és que jo admiro la gent, no? Jo, els nostres famosos, jo els admiro. I jo és això el que espero. Llavors, quan algú es queda mig gas, em decep. I segurament és problema meu d'expectatives.
Sempre molt altes.
De tenir aquestes expectatives i esperar que la gent no em decebi. Sempre ens decebrà la gent. Però gràcies, Alba, per aquestes paraules.
Totalment. I he de dir que l'Alba, en realitat, més que diva problemàtica, és una diva seriosa. Llavors, és veritat que té moments com molt... de gastar poc somriure.
Sí, no sé, sí, jo em referia a diva problemàtica amb nosaltres, perquè els problemes li importen a nosaltres. Exacte. Més d'una vegada, i des d'aquí, disculpes.
A ella li devem semblar nosaltres unes divas problemàtiques.
Bueno, és al revés, tens tota la raó.
Absolutament. Nosaltres causem els problemes de les divas.
L'Alba també va reconèixer a Doscat que, vaja, ella sap que és un artista amb milions de seguidors i que això comporta unes responsabilitats i un compromís amb aquest tipus de causes.
Tinc un públic jove, va des de gent de la meva edat a gent més gran també, però sé que hi ha molta gent molt jove que em segueix. El món d'avui en dia és molt ràpid, les xarxes socials, les pantalles, els telèfons, i a vegades jo crec que també pues, que persones com jo, que influïm a la gent molt, molt jove, que potser encara s'està formalitzant les seves idees i la seva identitat, i veuen algú que segueixen o que admiren en un espai com aquest, els hi pot fer entendre millor quina és la problemàtica i per què és tan important que tots estiguem compromesos.
I parlant de Can Farello, un dels grans moments de la nit, no sé si ja l'heu vist, va ser quan la Muixca va sortir a l'escenari amb la seva cadira de rodes, perquè segueix lesionada dels creuats del genoll.
Fins la primavera, la tindrem així.
No, ha de fer repòs absolut. I ho va fer acompanyada, és a dir, empenyent la cadira de rodes d'en Guillem Gisbert. Una estampa icònica i molt bonica que jo crec que hem de guardar ja per la història de la música d'aquest país.
Aquest quadre és perfecte.
És perfecte. Qui ho seguien tot plegat i molt atentament eren els pares Farelo, que des de primera fila no es van perdre ni un detall de les actuacions de les seves dues filles, i qui també els acompanyava era la Wineta, que estava al costat dels sogres, estava molt emocionada i diuen que no va parar de fer vídeos sense parar tota l'estona.
És més mona.
Ella és... molt icònica també, la Wineta, que la, ara de seguida parlarem de l'aniversari de la Juliana, però és que la vam veure allà.
Jo la vaig conèixer allà i se'm va encantar. Presentar, em va saludar,
ens
fan
va
de la Wineta.
Ens va convidar al seu aniversari a tots, o sigui que ideal.
El meu amic Martí, quan va conèixer la Marta Ros a Cau Wineta, el primer que li va dir va ser... tens un àngel? No he conegut mai ningú que tingui aquest àngel, perquè és veritat que ella té aquesta veu, és tan fina, és tan mona.
Té aquesta mirada, també.
És encantada, uns ulls...
Et fa sentir bé quan
parla,
saps?
Sí, molt bé. És una puta llar de foc encesa.
Sí.
Jo entenc que aquell dia el sonar, al final de festa, que és quan es coneixen amb la mosca...
Però és que si la mires gaire, caus en aquella mirada.
Estàs allà 4 hores.
T'hauria passat treball a mi i a la Juliana, també.
Ella, si no deixa de mirar-te, tu no pots marxar.
No.
O sigui, dona permís ella per allunyar-te.
Ja es veu que trencat cors,
ella ja es nota, ja.
Home.
Que està allà on passa, en cauen uns quants i unes quantes. Sí, sí.
Com ja sabeu, Pep Guardiola tampoc es va voler perdre el concert. De fet, i tal com ens va explicar ahir en Víctor, ell havia arribat a primera hora de la tarda en un jet privat des d'Anglaterra i tot per poder pujar a l'escenari i fer el seu parlament.
Bona nit, salam aleikum. Quin goig. Penso... deixeu-me dir dues coses. Penso que pensem... quan veig un nen en aquests dos darrers anys amb aquestes imatges per la social media, per la televisió, gravant-se ell mateix, implorant on està la seva mare, que està enderrocada sobre les runes i encara ell no ho sap.
Ell us heu d'imaginar, si no heu vist les imatges, que porta el típic mocador palestí a sobre del jersei. Va ser un discurs d'uns 3-4 minuts, i entre el públic, a banda que hi havia un bon grapat de cares conegudes, hi ha molts oients que ens han avisat que, sense anar més lluny, hi havia la Cristina Serra, que és l'ex d'en Guardiola, i que anava acompanyada pels seus tres fills, la Maria, en Màrius i la Valentina, que van voler anar a veure el concert, i m'imagino que també el seu pare.
Queda clar que hi ha bona maror. És fort que es fes aquest concert a Barcelona, la veritat és que podem estar molt orgullosos que s'hagi fet una cosa així a casa nostra, i vull recordar que encara es poden fer donatius si no veu poder anar al concert o voleu fer algun donatiu. El Visum 13381 i aniran destinats a entitats culturals palestines per si voleu posar el vostre granet.
Ens hauria agradat molt anar-hi.
Absolutament. Enhorabona a l'organització, també, que ha anat fantàstic,
doncs...
i ha tingut un gran ressò aquest concert, que és del que es tractava. A tot això, i com ara comentàvem, ahir hi havia un altre gran esdeveniment a la ciutat de Barcelona. Era la festa de la Juliana al Bar Bocata, i aquest és un dels moments en què jo reconec que se'm va posar la pell de gallina.
Va ser molt maco aquest moment.
Tothom cantant Lluís Llach amb la Maria Heine sobre la barra asseguda, tocant els acords amb la guitarreta, i 31 fam fent els
cors. I amb la Venus. No, va ser molt bonic aquest moment. Això és el que se sent quan vas a l'esplai. Anar a l'esplai és això tot el rato.
Ai, gràcies per dir-m'ho, perquè jo...
La Marta i jo
no ho hem tocat, això.
A mi m'agrada, a partir de la meva festa d'aniversari, haver-vos regalat aquest trosset d'esplai per vosaltres.
En aquestes imatges que acompanyen aquest àudio que hem sentit, no s'hi veu a la Musca, que també hi era, o perquè estava asseguda amb la seva cadira de rodes, i que va arribar directament des del concert a la festa de la Juliana, acompanyada per la Wineta.
Vaig al·lucinar.
I amb la Paula, la Berta, la Jana... Sí,
les germanes i les amigues. Hi havia 30 UFAM, i ha arribat un WhatsApp de gent que està com lligant caps, Marta, de no sé, de coses que van passar a la festa.
Ai, potser aquesta noia ens deu alguna explicació. Aquesta noia és la Juliana Canet. Perquè hem rebut un missatge al 677-2710-58 que diu: hola, nois, ahir vaig veure que l'aniversari de la Juliana i van atendre els sabadellencs de 30 UFAM.
Fou així, talment.
I casualment, la Juliana avui al matí ha penjat una història a Instagram on porta posada una dessuadora d'aquest grup de música.
Correcte.
Ah, sí, vas així? Sí,
30. Sí, 30 UFAM, realment. No serà pas que ahir a la nit La Juliana va trencar la seva ratxa de no cardar.
Quina puta merda.
Quina merda. En sèrio.
Espera.
He creat jo aquest monstre.
Que hi ha detalls sí. Del que creuen.
De no cardar. Han dormit junts. M'imagino com tots. I ell... Avui al matí li ha deixat com a roba neta aquesta dessuadora. Espera't.
Espera, però ell, a més ell, pot ser, perdona, un dels 6 de 31 fa.
Dels 6, que són... més vols? El que tu vulguis.
També m'acabo de fixar que porta baix una part blanca com ahir a la nit.
Jo hi anava amb un vestit preciós de la col·lecció que ha fet Harry Lambert per Disney amb una botiga d'Inditex que no diré. Per tant, porto uns pantalons diferents i això és el regal que em va fer 31 fam, que em va regalar aquesta dessuadora pel meu aniversari, que perquè són, jo ja els hi vaig dir, uns cutres, perquè ja tenim un detallet, Juliana, tal, dic, no cal res, perquè a mi el que em fa il·lusió és que vingueu, però a més, ja sé que serà algo del vostre merchandising. Vull dir-te, que és mono, saps? Però ja ho sé, que ho heu agafat allà a l'estudi.
Poc original, a l'última hora.
Te l'has posat? Em fa feliç, a mi. Jo ja els he dit.
Més que te la posaràs, perquè més que me la queda bé i tu ets molt de 31.
I jo és que soc molt de 31.
Sí.
I jo estic... Ells ja ho saben, jo sempre els hi dic. Jo necessito un quillo com ells a la meva vida. Jo estic obertíssima a estar
és amb algun d'ells. A mi em va xocar molt veure'ls a la festa.
A mi em carda la pell de gallina.
A mi em va agradar la barreja de gent que hi havia allà perquè realment hi havia els teus pares, 31 fam,
Laura Fam,
Laia Tudel, Francesc Garriga,
Llucià Ferrer, de
Llucià sobte. Ferrer. O sigui, una barreja molt curiosa de gent i penso, només la Juliana seria capaç d'organitzar una cosa així.
Continc molts mons.
Per allà també hi havia en Víctor Navarro, que anava parlant amb tothom i llavors et venia a explicar coses que li havien sorprès i em va explicar una cosa que a mi també em van sorprendre i que no sé si és cert. És veritat que 31 fam viuen tots en una mateixa casa?
No exactament tots, però és veritat que 31 fam, que són 6 persones al grup allò fort, crec que, si no m'equivoco, 4 d'ells viuen en una casa al costat de l'estudi que tenen llogat a Sabadell. Perquè la senyora que els hi llogava l'estudi, al final un dia els hi va dir, mira, doncs jo ara llogo aquesta casa, que és una casa a més preciosa, perquè jo hi he estat i té uns terres maquíssims, té aquest punt així una mica modernista, ells la tenen, evidentment, feta un desastre total, que és una vergonya, però sí, 4 d'ells viuen allà. I allò és, ja et pots imaginar, quin patir, quina por.
A quina hora es va acabar la festa? Que ja ens van dir a veure si podíem anar sortint cap al carrer.
Del bar, què devia ser?
Quarts de dues.
Sí. Deixa'm llegir el missatge final d'aquest WhatsApp.
Perdona.
Juliana, només espero que li hagis donat la volta al tanga avui en vestir-te.
Família, jo he dormit en un hotel aquesta
fa,
nit.
Però això es fa, eh?
Ara no acabo d'entendre el fet de girar-lo.
Perquè el tema és que no repetiràs roba interior si has dormit fora.
Val.
Llavors...
I menys si has estat catxonda, que això ja és un desastre.
És a dir, la part que et tocava la pell, la gires.
La
no és el fet de girar, que la part...
No és la del cul al davant.
És la part que ha quedat una mica més neta,
la que ha tocat la roba, diguéssim, en comptes dels genitals.
La part menys bruta.
Tot és tan fastigós que sempre... Això sí que intento complir-ho jo des de que em vaig cagar sobre aquell dia, de portar un tanganet sempre
a dos. Qui no digui que no ho ha fet mai, menteix.
No, jo no ho he fet mai perquè me les poso brutes directament. Vull dir-te, perquè em fa igual de fàstic.
Jo sí que ho he fet perquè això té una aplicació perfecta també en el món del calçotet.
També funciona el calçotet, clar.
Funciona molt bé. I el calçotet et permet fins i tot...
Fa poc, potser ho has fet servir.
No, fa bastant.
Ara ja tenim una edat que anem amb el calçotet de recanvi.
Potser ara fa una setmana?
Ara davant de la problemàtica aquesta de repetir, sense...
Amb els ous pengim-penjam!
Bueno, escolta, si és poc tros i no has de caminar molt...
Bueno, però si has de conduir...
Han d'estar agafadets, els collons, Roger.
Digue'm.
Que els collons han d'estar agafadets, que és molt... És que és dolent per la salut, que pengin massa.
Perquè tu em vas enviar un reel d'Instagram...
Que era un ou fet amb intel·ligència artificial que demanava crits.
Sisplau, els testicles lliures a la nit, que si no queden allà oprimits, si és perillós.
Bé, família, doncs, em sap greu, aquesta oient que li vull respondre. Sí, no he trencat la meva ratxa de no cardar, segueixo en aquesta mateixa ratxa. No hi estic malament, perquè repeteixo que el problema no és no cardar. A mi un esdeveniment com ahir, ple de gent, ple de vida, que hi havia algun ex que a mi sempre em fa feliç de veure, algun noi que sempre m'ha agradat, a mi això em dona carrerilla per, 15 dies.
Per cert, que hi havia les càmeres de la docusèrie, la festa.
Vull dir
que potser en algun capítol es veuen algunes imatges, també.
Va ser preciós, jo ja tinc nostàlgia, nois.
Va ser molt bonic. Va ser molt bonic. Bé, escolta'm, fem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda, que ens ha anat actualitzant les obres de Rosalia a l'Hospitalet.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota.
Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Jaume Miranda, bona tarda.
Bona tarda, quina cançó més sexy, no?
Molt sexy aquesta, molt. Gisela, ben triada.
Oh, uau, me sent com una Betty Boop, de cop.
Una Betty Boop. Aquests referents, de sobte.
Jo no sé ni què és.
Sí que saps, la Betty Boop. La porta que hi ha un animat, que és així com una mica guarrilla, molt dels sexy. Anys 40, que van tetes tot el dia, com una
puma,
molt ajustat. Molt sexy. Té un punt com de Marilyn, però és morena. Sí,
sí, amb el cap molt gran, també. No parlo de body shaming a ningú, però...
Un zullot gegant.
Que parlàveu d'això sense bragues, probablement.
Ah, mira. No. Sí, perquè ella més li passa molt això, que passa una mica de vent i ai, la Betty Boop és molt d'haver de...
De seguida agafa fred.
Sí.
Molt bé. Jaume, ahir et vam encarregar aquesta visita a les obres de la Rosalia, aquestes obres que hi ha a l'Hospitalet, i de pas, que no sé si has tingut temps, si podies passar per la Granja Elena, a la Zona Franca, que és on fa uns dies es va veure la Rosalia i la Loli Baia.
Exacte. Deixeu-me contextualitzar que aquest estudi de gravació musical a l'Hospitalet és també oficina de Motomami SL, o això pretén ser, o si ses dues coses, i està a un bloc de pisos industrials del polígon de la Pedrosa, allà he estat avui, o sigui, soc poligonera.
Nen.
Oficial. Vàrem saber per primera vegada d'aquest lloc a finals de 2023, o sigui, va ser quan se va anunciar la intenció d'aquesta reforma d'edifici de la Rosalia. En maig de 2024 se va iniciar l'obra. En març de 2025 hi vaig anar jo i estava en plena obra, o sigui, fa un any va ser quan me vareu enviar i això estava en plena obra. De fet, hi havia...
No hi havia ni parets ni res.
Que vas parlar amb els... papis obrers, o no sé.
Exacte,
com els vas
batejar. Exacte, que estaven en actiu, vàrem descobrir també, gràcies a en escamaret d'esbar de vora, que se feien dir los motomamis.
Això, és veritat.
Sí, i lo que tu deies, no? O sigui, no hi havia ni parets, ni vidres per... O sigui, allà tu estaves dormint allà i te fotia una pulmonia perquè t'entrava tot l'aire.
Bàsicament, la carcassa de l'edifici, no?
Sí, com ses columnates metàl·liques, no sé,
sí,
jo no sé d'arquitectura.
Potser.
Sí, exacte. I ple de residus, d'obra, etc. I de bé, avui vos puc dir que ja hi he tornat.
Amb la ressaca del meu aniversari.
Jo tinc un mal de cap, ja, no t'ho pots imaginar. Li he demanat una pastillessa de producció a Carla, o sigui, deu estar... Estic encantada ara mateix. Bé, ara mateix no hi ha picapedrers ni residus d'obra. De fet, sembla que està acabat a nivell arquitectònic. La gent que pugui veure ses imatges que mos acompanyi ho detectarà que efectivament, a nivell arquitectònic, està acabat i està tancat, diguem, no? O sigui, tu estàs allà dins i...
S'ha avançat molta feina, doncs.
Sí. Jo crec que ara mateix estan en procés de feina d'interiorisme, perquè precisament he pogut veure que els residus que hi havia a la porta ja no eren d'obra, sinó que eren més bé com caixes d'embalatge, de mobiliari,
etcètera. Has mirat les escombraries, Jaume?
No ho he mirat de forma fixa, perquè això és un delicte, ja ho sabeu.
Què dius? No sé si les escombraries.
Fa 20 anys...
Home, és que pots descobrir coses bèsties, eh?
És que, de fet...
A veure, que expliqui.
Fa uns 20 anys, a l'època més forta d'en Britney Spears, els paparazzis van investigar les seves escombraries i van descobrir que tenia una prova d'embaràs i a través d'això van descobrir que estava dubtós a ell. No va arribar a estar embarassada, però que almenys la notícia era que estava dubtant de si estava embarassada o no.
Uau, que bèstia.
Llavors, això, evidentment, és un delicte.
No les he mirat. Coses, realment.
Jo les he mirat des de l'altre costat de cera. Només no sé què hi havia, però eren com caixes que no resultava producte d'obra, però així, a més, com això, caixes com de mobiliari. No sé què dir-te. A part, vos he de donar una altra dada, i és que se podia veure que hi havia ja cortines. Jo, normalment, quan m'he mudat de pis, ses cortines és lo de recapós. Llavors, jo entenc que ja estan en fase final d'instal·lació, no? I, a part, també vos he de dir que hi havia llum encesa i gent entrant i sortint que pareixia que feia feina allà, però no amb looks d'obra, no anaven vestits com de, saps, de fer una cosa molt física. Llavors entenc que, insistes, que és feina més d'interiorisme, una cosa més...
De dir, aquí quedaria bé un sofà beix.
Mm-hmm. Però que no hagi començat ja l'activitat de Motomami allà dintre, també.
Ai, que potser no tinguem, alguna, que no tinguem la pili.
Despatx, alguna
cosa. A veure,
cosa.
És que si no, per què es movia tant per Zona Franca, penso jo? No està, estan al costat o no?
Es bar. No, a peu, jo he anat a peu, perquè sóc una persona de classe baixa, i és mitja hora, realment.
Ah, llavors
no és ben bé al costat. Són 9 minuts. O sigui, sí, té sentit que... quan vas a Granja Elena...
Un cop de cotxe o de taxi...
En un moment i plantes.
Era una visita de veure com estava quedant.
Li volia ensenyar la Loli. Li feia il·lusió ensenyar-li la Loli com li estan quedant les oficines.
I van buscar un lloc que es mengés bé per la zona, que tinc entès que és un lloc que és correcte, no, aquest?
Sí, voleu que vos expliqui també la meva visita a Granja Elena, perquè també ho he fet.
Ja has anat després.
Sí, jo ho he fet tot avui. He fet packaging de pla.
Tot això sol, amb els teus cascos, brindis pis de fons i anar tirant.
Sí, absolutament, totalment. A veure, com vos deia, està mitja hora a peu de ses obres, per lo tant, sí que se pot deduir, un, que no va anar a peu, va anar amb cotxe, i dos, que va fer primer visita de ses obres i després va anar a aquesta Granja Elena. És un lloc bo i barat, senzill, però molt agradable. El servei i la cartelleria està en català, jo això ho he agraït, perquè jo visc en el barri de Gràcia i és difícil de trobar.
No passa, eh?
I sí que mos va...
Perdona, tot i que perdona, perquè és obligatori a Catalunya. Refresquem, ho m'entens, que no és voluntari. Tothom hauria de rotular en català a Catalunya.
Sí, però la gent està molt despistada en aquest
sentit. La gent últimament es passa les lleis pel forro.
Una seguidora o un seguidor mos va descriure aquest bar, aquest local, aquesta granja, com es bar de moda, no? Jo he de dir que m'ha resultat un lloc molt agradable, però bastant modest en el sentit de que no modest en que, pejorativament, sinó que no era pretensiós. Era un lloc bastant...
Com més autèntic.
Sí, perquè m'entengueu, té una terrassa i ses cadires són format com de director de cinema, però són de cervesa. M'enteneu?
Les típiques d'estrella però... amb una tela...
Sí,
però perdoneu, passa una mica que de vegades els fenòmens del bar de moda no es produeixen només en espais com el bar Bocata, no? Com un local nou, tot just reformat, sinó que de sobte espais com el Gelida, que és aquest restaurant aquí...
De l'Eixample.
Exacte, al carrer Urgell, tenen una mena de boom i són locals que tenen molts anys d'història, icònics de Barcelona i, efectivament, com diu Jaume, taules amb la marca de cervesa... allà impresa. Són aquells bars que no et retiren les birres. Mm-hmm. Que quan acabes, quan marxes a casa, hi ha 500 birres sobre la taula perquè no te les van retirant i de vegades també tenen el seu moment de fenomen.
Total. I què s'hi menja aquí?
Mira, jo per lo que m'ha arribat i mos ha arribat aquí, ella va fer realment de Rosalia un cafè, però jo he decidit fer-me un biquini de pa de coca perquè m'ha entrat gana.
Ja que hi eres.
Estava boníssim.
Ah, mira.
Boníssim, a uns nivells espectaculars, també és que veníem de ressaca, s'ha de dir, i m'ha costat 5 i mig. Jo no m'ha parescut tancar per lo gran i bo que estava i el pa era d'aquests consistents, no era un pa de motlle baratero, entenguem. I el que dèiem, la clientela del local, jo el que he pogut veure és una mescla... A lo millor hi havia alguna moderna desorientada, com jo, però en general és clientela com molt proletària, zona de barri, zona industrial, al final, que estan allà un poc, sortint de l'oficina, fet seu entrepà, no?
Però tenen molts seguidors a Instagram.
Sí.
36.000, o sigui...
Sí. Potser haurem d'anar un dia a provar-lo, no?
Està molt bo.
Mira, fideus i sípia.
Caldo
de carn, bacallà, orada, fricandó...
Crec que és un lloc que no fan sopars, que o hi vas a esmorzar o a dinar, perquè havíem estat mirant ahir la tarda d'anar-hi i el vespre i estava tancat.
Jo crec que s'ha d'anar adaptant als horaris laborals d'aquella zona, perquè, com t'he dit, hi ha molta oficina i molta indústria. També deixeu-me dir una cosa de l'edifici que està reformant la Rosalia, que recordam que l'estava reformant en mans d'Arquitectura G, que és un estudi d'arquitectura com molt renombrat, i m'ha sobtat moltíssim perquè l'edifici, vaig a dir que és com molt continuista amb el polígon en si i molt continuista amb el que abans era, abans de reformar-lo, l'edifici també.
Almenys des de fora, ens falta veure dins què han fet.
Clar, no sé si després
potser
serà...
Potser dins hi ha tobogans.
Clar, no sé si, exacte, no sé si serà molt distintiu i contemporani per dins, però ara també te diré, el poc que he vist són cortines blanques com tinc jo a casa.
Creieu que l'ensenyarà la...
El tema de les cortines és un desastre total, perquè jo em vaig posar cortines aquest cap de setmana i són llarguíssimes, ara les he de treure, me les he de fer tallar...
Jo he deixat de creure amb les...
Jo no tinc cortines a casa.
Jo també igual.
Sí, jo no volia evitar-ho, però una cortina et fa llarg. Una cortina, tu arribes a casa...
És la tela.
La tela, poder passar una mica allò... És que jo tenir allà al balcó, tot que... No sé, a mi m'agrada quan veig que la veïna m'està mirant, que li encanta mirar, passar una mica, saps?
A mi m'agrada una cortina.
Una cortineta blanca que et dona textura.
O persiana baix o persiana amunt.
Correcte.
O tot o res.
Sí.
Llavors passa el que passa.
Bueno, que et veuen.
I que el Roger va tenir una història d'amor, que aquí s'ha comentat poc, amb una veïna quan vivies a Vic,
que no tenia cortines, i jo ho sabia tot d'ella, perquè la veia...
No era una història d'amor, era una història de voyeurisme.
Era una història d'assetjament.
Roger, tu la miraves despullada.
Jo tinc tot el dret del món, Marta, d'estar al meu balconet, fent-me la meva torradeta amb el bocat, i si ella es passeja en pilotes per casa seva i coincideix que jo estic mirant cap allà, m'ho menjo.
I et va enamorar una mica.
I ella et va veure?
Ella mai em va veure, però quan jo anava al Condis del barri, ella també estava comprant perquè eren veïns. Jo pensava, i jo ho sé tot de tu i tu no saps que jo existeixo.
Semblaves el noi romàntic.
No, semblava el noi de You.
L'assetjador.
Semblava l'assetjador.
La ventana indiscreta.
El Roger ja sabent que llegia la noia, quina mena de menjar.
Ho sabia tot.
Prenia.
De fet, vaig els descobrir nòvios. Que tenia dos nòvios. Que em sembla molt bé.
Escolta,
que, si en vol tenir tres, tres. Però a mi un dia em va despistar.
Tot
que aquest no és el
desastre. El 2019 no sabies que era el poliamor. Ni
no, home, no. Jo era una altra persona, també.
Jo li estava començant a explicar, però
era difícil.
Jaume, et vols quedar a comentar una mica què sonarà Eufòria aquesta nit?
Clar, m'encanta Eufòria, vinga.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Això és un tamacle, gros. I feia en directe aquell moment. Seria increïble.
Però com devia quedar aquesta sintonia?
Bueno, doncs amb un micro, elles allà dret. Que té un punt gospel, segons com.
Ai.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda, pendons.
Aquesta nit, segona gala d'Eufòria. Vaig acostumar encara a la nova sintonia, eh?
Sí, sí. Els hi falta les coristes, realment, en aquesta sintonia. Segona gala aquesta nit, després del Telenotícies. I aquesta setmana tenim cançons que prometen. Perquè ja recordeu que han obert un nou espai a Eufòria, que es diu Espai Eufòria, que dirigeix el Daniel Anglès. I és com una nau industrial que tenen allà a Hospitalet i allà van assajar els concursants com feien l'any passat o les altres edicions, però ara hi ha càmeres i cada dia ens donen continguts.
Es tracta d'oferir, no?, més contingut durant la setmana perquè l'espera per veure la propera gala de Foren no sigui tan llarga. Clar, llavors et van donant una mica d'engronetes durant la setmana.
De l'evolució. I una cosa positiva és que els dilluns fan la posada en comú, és a dir, com el primer assaig de les cançons dels concursants.
Que jo no entenc com dona temps, perquè divendres acaben la gala, que ja és un dissabte de matinada, com tens temps d'aprendre la cançó?
Dissabte i diumenge comencen a assajar pel seu compte.
I quan descansa aquesta gent?
No descansen, per això Operación Triunfo també acaben, que al final del reality ja no tenen veu, no poden funcionar.
És dur ser concursant.
És molt exigent.
Recordem que també per ells és una feina, perquè des de la temporada 2 cobren els concursants per estar allà.
Després que el Triquell, que és una mica crustó.
Doncs, anem nòmina, vull dir.
Exacte, al final és una feina i van allà moltes hores. A partir de les 8, crec, del vespre, els dilluns, doncs emeten a YouTube aquesta posada en comú. Veiem com fan el primer assaig de les cançons als concursants i n'hem portat uns quants exemples. Escoltem la Clara, si us sembla, de 23 anys de Barcelona, que li toca defensar un hit de Bad Bunny.
Ai.
Me lo voy a llevar todo por mi IP, un VIP, saludo a ti, tío, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonría la que ya le metí en un VIP, un VIP, saludo a ti, tío, vamos a tirar un selfie.
A mi m'agrada l'actitud, eh?
Ah, i com balla, és increïble. Aquesta tia és una diva de ventilador.
És que sona bé.
Que prometrà, no és fàcil cantar tipus.
Pot ser molt ridícul.
És un so
d'assaig. I ella s'ho creu moltíssim, està superempoderada, li encanta la cançó, s'ho passa de conya i crec que ho farà molt bé.
Servint cunyet de maduixa.
Una mica d'autotune, perquè
no juguen amb autotune.
Doncs així encara és més difícil que soni.
De fet, el Daniel Anglès deia, ho esteu fent molt bé perquè molts artistes que ho fan servir l'autotune, vosaltres no l'esteu fent
per això.
Bé, és que en Bad Bunny aquesta cançó en directe és lamentable, s'ha de dir, i ella la defensa molt millor, sent una tia més amateur, la defensa molt millor que en Bad Bunny. Seguim amb el Ian, que és un dels nostres preferits.
Ens agrada el Ian?
De 18 anys,
el d'Andorra, exacte. Doncs ell interpretarà un tema de Renaldo i Clara.
Ai, m'encanta.
Estàs anant de les mans. Te'n vas de les mans.
El que se n'anirà és ell. Aquesta cançó és dificilíssima.
És molt difícil, comença com molt delicada, té aquesta mini explosió. A mi la cançó m'agrada, però és difícil de defensar en una gala d'Eufòria. Ja es va veure pels comentaris que li van fer als coach.
Estava la corda fluixa.
Li van preguntar, però com et sents? I aquí dius, ui, que et nominen.
També sí. Tenim la Monique, la recordareu, perquè
sí,
és
la meva preferida.
Ella és una gènia.
Doncs aquesta nit promet amb aquesta actuació Respect d'Aretha Franklin.
Wow. Ai.
Baby, what you need, you know I got it. All of my skin is for your respect. Would you get home? Hey, baby, what you get home?
invitat... Soc Tim Monique i Tim Clara, eh?
Ella diu que no li va sortir gens bé aquest assaig. Va demanar disculpes fins i tot als professors.
Doncs a la gala preparem-nos...
Perquè s'havia oblidat la lletra, no havia seguit com les còrios i tal... A mi m'encanta ella, té un flow arro impressionant.
Ella el que vol, però, perquè ho va dient durant tota la setmana, és una cançó més de rap, més aquest estil musical. De sobte no li estan donant. Suposo que en algun moment...
Però és que no donen el que volen, o sigui, ningú té la cançó que voldria, eh? Perquè tot és un...
Home, sí, estratègicament, suposo que van fent per perfils, bueno, els van
el
com...
I cal, programa de tele vol apretar-los una mica.
Clar,
i,
sí.
I que llueixin
que
més.
Un puntet.
I aquesta cançó, si l'assatges, és un regal per una diva com la Monique, no?
Sí.
Ho pots entregar moltíssim.
Ho farà molt bé. Qui també segurament ho farà molt bé és la Daniela. Recordeu que té 16 anys, és la més petita, de l'edició, que ens va interpretar...
Però, perdona, no estan anant a l'escola, aquesta nena?
Home, sí, clar, no? Deu tenir un institut al matí.
Això
encara té més feina que molts altres.
Són esportistes d'elit, que també tenen una escola i una educació diferent.
Tu, Marta, saps...
Però jo, que vaig anar a classe cada dia i que tot i així sóc analfabeta fins als punts on ho sóc, ells què els hi passarà? Perquè s'estan perdent classes importantíssimes. Jo ho recordo que vaig estar malalta una setmana quan ens ensenyaven les equacions
i ja
no em vaig poder
recuperar.
Ja.
Per participar a Eufòria no passa res, però sí que tens raó, Marta, que els esportistes d'elit que fan tota l'educació com una cosa extra, no, a part de la pràctica esportiva...
Però ja van a centres on tot està coordinat.
Sí,
on
sí,
allí fas una cosa, aquí s'està saltant classes.
Sobretot que no ets el raro de la classe, no? Que tots...
Correcte, tots.
Us mateu a la mateixa disciplina en aquell esport.
Però que són moltes hores de treballar, diguéssim.
Sí, sí.
Els entrenaments, més l'educació...
I que és normal que potser després no puguis rendir tant a classe, no?
Absolutament.
Amb els exàmens i tot.
Bé, ella podrà amb tot.
Doncs ella interpretarà aquest hit dels 2000.
Jamelia. Oh,
l'he escoltat
molt.
Fill de gallina, eh?
A l'MP3 la portava, la Jamelia. Que mona.
També és un gran regal, cantar Jamelia.
Sí.
És que és increïble.
Us heu d'imaginar també que m'agrada molt destacar que hi havia la Júlia Bonjot en les actuacions.
Ella és la millor de tot.
I a la festa de la Juliana.
La coach-interpretació, sí.
Que el que els anava dient molt és aquesta S ha de ser sonora. I els insistia molt en que parlessin bé el català les cançons.
Correcte, i també les lletres.
Que la ella s'ha de pronunciar bé. Molt bona feina la de Júlia.
Ella té aquesta dicció i aquesta fonètica d'Institut del Teatre. Increïble, genial.
Ella estava molt cansada i tot i així va fitxar el teu aniversari.
I em va fer un regal ella i el seu nòvio, que és l'Enric Genial.
Molt macos tots dos i molt oients, em sembla, que ens escolten sovint.
Aquesta nit la veurem a Eufòria a partir de les 10 a TV3 i veurem com canten tots aquests.
Perfecte, bon cap de setmana a tothom. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.